Les cicatrius són sexis. Sempre hem sentit al món del cinema que les cicatrius són sexis. Les cicatrius són sinònim d'història viscuda, d'experiència. Eren, sobretot, per això, les cicatrius dels senyors. Senyals de guerra, d'identitat. Recordeu, per exemple, el personatge de Tony Montana fent del Pacino Scarface? Així, sempre, el mascle. Què passa amb les cicatrius de les dones? Es llegeixen igual? O a tothom li semblen tan sexis? Avui parlarem de cicatrius que també expliquen una història que a vegades es vol esborrar.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
I comencem amb una cançó de Lucy Rose, que justament parla d'això, de cicatrius, es diu Scar. Avui parlem al programa de les cicatrius que queden al pit després d'una mastectomia, no només física, sinó també emocionals, després d'un càncer de pit. La majoria de cops, amb bona voluntat, es convida moltes vegades a les dones a que reconstrueixin el pit. Però, i les dones, què en pensen? Com ho volen? Avui ens agradarà molt també que, si voleu, si és el vostre cas, ens truqueu al 93-201-7474. Aquest diumenge se celebra la Marató del 3CAT dedicada a la divulgació i l'impuls de la recerca del càncer i ens semblava molt important parlar d'això que volem parlar avui. Cada any, milers de dones són diagnosticades de càncer de mama i s'enfronten a decisions complexes sobre el seu cos i la seva salut. Una d'aquestes decisions és si reconstruir-se o no el pit després d'una mastectomia, que vol dir extirpació de la mama. Cada vegada més dones trien no fer-ho i viure amb el cos tal com queda després de la cirurgia. Totes les opcions són vàlides, però avui tenim ganes de defensar o de parlar d'aquesta posició i què significa. I per això ens conviden dones que han passat per aquest moment de la vida, com l'Isabel Franc. Com estàs?
Hola, encantada d'estar aquí.
Isabel Franc, escriptora, còmica de la ploma, que sí. Ja ens explicaràs tu què és això. Què és això del còmic de la ploma?
Jo bàsicament faig humor lèsbic i llavors és allò de la ploma de...
Ja, doble ploma.
De platall, sí, exacte. Sí.
Doncs, l'Isabel Franc, també saludem a la Idoia Miranda. Com estàs?
Molt bones, bona nit.
La Idoia Miranda és activista Uniteta, ara parlarem què vol dir això, impulsora del sostenidor Lola per a dones amb un sol pit.
Correcte.
Això, o sigui, és a dir que diguéssim que la malaltia, el càncer de pit, a tu et va fer activista.
A mi m'ha fet activista. Bueno, jo sempre he tingut ja una mica aquest caràcter, així.
Un ramalasso, també.
Un ramalasso de voler canviar les coses i pensar que podíem fer les coses d'una altra manera.
I ens acompanya també l'Anna Samsó, que és psico-oncòloga, psicòloga en cures paliatives i membre de la Fundació Oncolliga. Com estàs?
Hola, què tal? Bona nit a totes. Un plaer estar aquí i compartir amb vosaltres.
Doncs, ja totes presentades, parlem una miqueta, si voleu, d'aquell moment, i sobretot aquí em refereixo doncs, a les dones que heu passat per un càncer de pit. Quin és el primer moment que recordeu on us fa aquesta reflexió? De, tens un càncer, s'ha d'operar, hi ha una mastectomia, i llavors quan us comencen a parlar de la reconstrucció? Com va això? A veure...
Bueno, a mi, de la reconstrucció, ben bé no se'n va parlar, que jo recordi, no? Era el 2007 i la veritat és que no ho recordo. A més, et venen tantes coses al cap i és tot tan... Perquè una mica la paradoxa d'aquesta malaltia és que et comences a trobar malalta quan et comencen a curar. I això és molt, no? O sigui, tu fas una vida absolutament normal, activa i tal, i llavors et diuen, tens això, et comencen a tractar i llavors comences a estar malalta.
Clar, perquè ve la quimio, clar, sí. I venen moltes coses.
Els tractaments, les operacions i tal. En el meu cas van ser dues operacions, primer per treure el tumor, després el famós gangli sentinela, i llavors em van treure el pit. Llavors jo del tema de reconstrucció, realment, el primer que recordo és que ja havia passat tot i bueno, m'he enviat a unes amigues, què faig, què no faig, perquè clar... Jo tenia els pits molt, molt petitets i si em reconstruïa em quedava una teta molt més gran que l'autèntica, no? I llavors algú em va dir, va, fes-te un tatu. I vaig pensar, hòstia, pues, quina bona idea, no? I llavors vaig decidir no reconstruir-me, també perquè per qüestions estètiques, ficar-me una altra vegada amb un quiròfan em semblava exagerat. O sigui, no tenia cap sentit. No.
I a més, si tu ja havies salvat la vida,
exacte,
podríem dir.
I només per una qüestió estètica, no? Per tenir dos pits en comptes d'un. Llavors el que vaig fer va ser fer-me un tatuatge que d'alguna manera era decorar la zona. I és també un... en principi no era la idea, però actualment és un tatuatge discursiu, en el sentit en què jo estic dient a la gent: tinc un cos diferent, però et convido a mirar-lo. Llavors tinc anècdotes, la veritat és que molt, molt simpàtiques. Per exemple, un dia que estàvem a la platja, gent que ens coneixíem o gent que no, amb una rotllana, i tothom més o menys amb topless i tal, i hi havia una dona que em mirava, bueno, pensava, ja dirà alguna cosa, no? I quan vam acabar va venir i em va dir: que guapo el tatu. Llavors vaig pensar, hòstia, que interessant, perquè he vist el que hi ha, no el que no hi ha. És a dir, el tatuatge és una forma de posar presència allà on hi ha una absència, no?
Em sembla que les criatures també són molt positives quan veuen el teu tatuatge.
Sí, es queden amb uns ulls molt oberts i mirant. És una sargantana, sí, és una sargantana. Vols tocar? No. O sí, no sé, no hi ha problema.
I deia, tu què? Com ho vas viure? Se't va parlar?
Sí, a mi en el meu cas és que m'ho van presentar tot com un paquet. A mi sí que m'ho van presentar com, bueno, doncs ara t'haurem de fer una mastectomia, però no pateixis. En el meu cas va ser el 2018, jo tenia 36 anys, però no pateixis perquè després farem una reconstrucció, simetritzarem amb l'altre pit, perquè que això vol dir que també t'operarem l'altre pit, perquè quedin més simètrics i s'assemblin més i quedi tot com perfecte a nivell estètic, no? Això va ser el plantejament que em van fer i jo, bueno, vaig marxar d'allí d'entrada com dient, bueno, doncs bé, però ja allò passant els dies a casa, doncs ja pensant-hi va ser com, això en què consisteix realment? I vaig començar a buscar informació, em va costar molt trobar referents.
I perdona, quan et parlaven de la reconstrucció, a tu encara no t'havien operat o ja sí?
No, encara no.
Sí, no t'havien...
No m'havien fet la mastectomia, encara no.
No t'havien tret el pit.
No, de fet, no havia començat pràcticament ni la quimio. Mm. Va ser com el principi de tot.
O sigui, que ja venia, podríem dir, el paquet unit.
Sí.
Et traiem això i t'arreglem l'altre.
I parlant-ho amb altres companyes a través d'Instagram, amb les que vaig fer molta xarxa, és bastant comú que, com a mínim, ho era. Espero que això hagi canviat ja una mica i que totes les opcions estiguin damunt la taula de per igual, però en aquell moment no ho estava, o almenys amb el que jo he parlat amb la majoria de companyes no era així. I, bueno, res, quan vaig començar a buscar informació em vaig adonar que allò normalment no era una sola operació, sinó que eren diverses. Que la majoria de vegades eren diverses, precisament per això, per simetritzar, si ara una queda més gran que l'altra, més petita, més tal...
Clar, perquè la Isabel ha parlat que ella tenia el pit petit, però aquest no era el teu cas.
No,
tu
jo no
tenies
en el cas, no.
Pit, tenies força pit,
sí.
I llavors, clar... Tothom m'imagino que té dret com a opinar sobre, home, vols dir, no et quedarà bé això,
sí. Escolta,
i ja et veuràs bé amb les samarretes, m'imagino aquest tipus de coses.
Sí, de fet, quan vaig plantejar-li a la meva oncòloga que la meva decisió era no reconstruir-me el pit, em va dir, em va qüestionar. Sí, tinc molt apreci aquella oncòloga, però m'ho va qüestionar, em va dir que si no era, que era molt jove, que no pensés que pensés que era molt dur, veure's plana... Bueno, com que et posen una mica de pors dintre del cos o quan no et coneixen tampoc, perquè no et coneixen, no saben potser si tu ets una persona de complexes de nom, segurament ja quines són les teves creences.
I pot ser que te n'agafin també, perquè és un moment... Clar, això li vull preguntar a la psicooncòloga, és un moment on estem molt vulnerables, és a dir, tot el que ens diguin, estem en un moment delicat.
Molt delicat, estem en un moment de molta vulnerabilitat, no?, emocional, i a mi ara escoltant a l'Idoi em ressonava una mica. És veritat que... tant si ens fem una reconstrucció com si no, hi ha un canvi físic, no? I tot canvi és un canvi, és una senyal, no?, que també ens connecta amb procés oncològic i per tant també ens connecta amb el malestar, no?, emocional, que és implícit doncs el procés, no? Però sí que és veritat, Montse, que estem en un moment de molta vulnerabilitat, on la capacitat de gestió està reduïda, on la presa de decisions també, no?, està reduïda, i per tant suposo que també l'estètica, no?, femenina, doncs també interfereix més, no? Interfereix més...
O la idea que es té de l'estètica femenina, del que ha de ser...
L'estètica patriarcal, més que femenina, no?
Sí. Completament, perquè a més després... veiem molts resultats, depèn d'on t'operin i qui t'operi, si per les persones que es reconstrueixen, ostres, hi ha cada destrossa també, bueno, que dius...
Exactament,
oh,
i que potser també, no? Després, quan una dona decideix reconstruir-se, entenc que poden haver-hi complicacions, però a nivell emocional també hi haurà després una acceptació de la nova mama, no? Perquè és una part, doncs, és un, també implica un canvi físic, llavors també implica, doncs, adaptar-se a les noves característiques de la mama, doncs, més rodona, més gran, més petita, no? I per tant implica gestió també, no?
Clar, aquí hi ha molts dols perquè passen moltes coses, el teu cos canvia, el teu pit canvia, moltes vegades m'imagino que més perds el cabell, o sigui, són molts els dols que s'han de fer en un càncer de pit, i clar, els inputs de fora ens venen a dir que les dones hem de ser simètriques, que hem de tenir dos pits i que a més hem de ser d'una determinada manera. Tenim una trucada al telèfon, al 93207474, l'Anna. Bona nit, Anna. Com estàs?
Hola, bona nit.
Em sembla que tu també vas decidir no reconstruir-te, oi?
Sí.
Tinc entès?
A mi em van operar el 2000. En la primera, m'ho van detectar en la primera revisió ginecològica després d'enterrar la meva germana de càncer de mama. I llavors, pues clar, el plantejament primer meu, i és el que he tingut sempre, ha sigut, hòstia, jo estic aquí viva, saps? Llavors no volia tornar a quiròfan ni tornar a entrar amb la situació d'operar. No, no. Gràcies a Déu, els sentinelles, els ganglis no estaven afectats i porto la cicatriu, però porto la silicona per fora.
Vols dir que portes com un sostén protèsic, no?
Sí, he sentit la primera oient que ha entrat i deia que ella tenia els fills petits i tal, i jo també, i jo em compro els sostenidors que més m'agraden i me'ls arreglo jo. I poso la pròtesi de dins i s'ha acabat.
I si no volguessis portar la pròtesi també estaria bé.
També,
vull dir,
evidentment.
Ningú t'ha de dir res.
Però això, estic completament d'acord, però això ho has de primer, ho has d'engullir tu. Perquè jo, per exemple, vaig a un gimnàs i al començament recordo que buscava les dutxes amb porta, perquè no tenia gens clar això d'anar a sortir, saps?
I que et
veies, en canvi ara ja no. O sigui, tu ho has d'anar païnt a poc a poc. Aquesta situació la vas païnt i fins que tu dius esto es lo que hay, es lo que hay, no? Però jo també sí que vaig demanar consell per reconstruir, i el plantejament era per mi pitjor, perquè ja em va dir el cirurgià de que reconstruïa en aquell moment. Clar, jo parlo, a mi em van intervindre el 2000. En aquell moment em van dir que el pit que em posessin no cauria i llavors la intervenció aniria en el pit bo. Amb la qual cosa, perquè clar, el temps aniria fent que caigués i realment el meu pit, que no m'ha passat res, cau. En canvi l'altre, i vaig pensar, no sé què és pitjor, si estàs sense un pit o tindre un pit recte i l'altre cap avall.
Clar, entres, el que dèiem, Anna, en tota una dinàmica de qüestionar-te coses sobre el teu cos. Al final tu tens una malaltia i acabes qüestionant-te si els teus pits són simètrics, si haurien de ser grans o petits.
Exacte.
És a dir, que arribem en un túnel del terror, si m'ho permets.
Exacte, sí, així és mateix, per això vaig decidir que no.
Doncs, Anna, moltíssimes gràcies per la trucada. Nosaltres ens quedem aquí amb les de l'estudi parlant, però moltíssimes gràcies per trucar a Les Dones i els Dies. Gràcies.
Gràcies.
Una abraçada.
Gràcies. Adéu.
Parlant de com, de si reconstruïm els pits, no, després doncs, de perdre'l per un càncer de pit, d'aquesta mastectomia. I Isabel, tu volies dir alguna cosa?
Sí, perquè quan aquesta oient deia et replanteges moltes coses, el que s'ha de veure és des de quin punt de vista te'l replanteges. T'ho replanteges tu perquè no acceptes el teu cos, o en tot cas perquè no l'acceptes, o t'ho replanteges perquè la societat Ja t'ha ficat al cap que dos tetes valen més que dos carretes, per dir-ho així una miqueta...
No, no, això s'entén no? ràpid. Clar.
Llavors, tu moltes vegades et replanteges no tant per la teva qüestió estètica, o sigui, per la teva concepció de l'estètica. El cos canvia, amb el temps canvia, hi ha cicatrius, hi ha, cauen els pits, cau, tens arrugues, el cabell... O sigui, o tu acceptes el que és la teva història, que és el teu cos, i que el teu cos la reflecteix, o l'acceptes, o no l'acceptes, però el que hem de mirar és, en tot cas, per què no l'acceptes? És dir, perquè hi ha una societat que vol la dona perfecta, que és entre una edat tal, entre una alçada tal, entre una mida tal, que és la minoria de la població mundial. Mm-hmm. Aquest és el model perfecte i que, a més, és imposat per el patriarcat, o sigui, mm-hmm. I ara, la mirada masculina.
Totalment. I ara ens deia, per exemple, l'Anna, que no s'explica, i també és una cosa que potser no es coneix gaire, el que has de fer per reconstruir-te una mama.
Sí, brutal.
Ho expliquem una mica, no? Perquè ja no sé si la psicòloga ens ho pot explicar una mica, el tipus d'operacions que es fan.
Bueno, en aquest cas és el que parlàvem abans amb la Idoia, no? Jo penso que és important com et transmeten, no?, la informació, de quina forma estar informada, tenir doncs, el control, no?, de la situació i entendre doncs, què implica una operació o unes altres. No? Sí que és veritat que a vegades doncs, es fa a partir d'unes pròtesis, a vegades sí també poden agafar doncs, algun, no?, alguna part d'abdomen o d'esquena, no?, per reconstruir amb la mateixa pell, doncs, també és una altra casuística.
Clar, moltes vegades uh-huh. el que fa és estirar-se la pell, posar greix del teu propi cos, sí, és a dir, que no són, no són coses una mica Frankenstein, mirades des del nostre...
Una cirurgia invasiva, exactament.
Sí. Jo era el que a mi em plantejaven justament això, treure'm greix de la panxa per posar-me, per reconstruir-me el pit, i jo pensava, però quina necessitat de tenir ara... O també una cicatriu que t'atravessa de cantó a cantó del cos, que et modifica el melic. Mm-hmm. Vull dir, com tot això per tenir un pit, que a més no, la majoria de vegades no té sensibilitat. Vull dir que és que, a més, no té sensibilitat.
Sí, és una cosa purament estètica.
És per omplir un jersei.
El que tema passa... del rebuig, que també no es parla, sí. No? Amb
el
aquest
rebuig,
de la greix, del greix no hi ha rebuig, perquè és del propi cos, però a la pròtesi moltes però vegades hi ha rebuig i tampoc t'ho diuen.
O jo sempre he cicatritzat molt malament i, de fet, vaig tenir una experiència que suposo que parlarem una mica més tard.
No, explica-la.
L'explico ara. A mi el que em va passar també és que el cirurgià, que sabia que jo no em volia fer una reconstrucció posterior... però va decidir, era un home, va decidir de manera unilateral deixar-me pell extra. I quan jo vaig destapar ja tots els apòsits i tot després de la mastectomia, em vaig trobar que tenia pell, com pell penjant, no? Una cosa que li diuen orejas de perro.
Però qui li diu orejas de perro?
Se'ls diu a nivell mèdic i després, però això jo ho he sabut, tot això ho he anat descobrint després. Aquí no teníem una paraula, i crec que no existeix encara, per poder fer aquesta petició de que no vols una reconstrucció i que, a més, no vols que et deixin aquesta pell.
La pell, perquè ho entenguem tots, la pell es deixa per després poder reconstruir amb aquella pell la mama protèsica.
Exacte. Com per protèsica mm-hmm. o la del greix, no? Com sí. per poder recobrir aquell volum.
Sí. Llavors, que et queda una pell penjant.
Et queda una pell penjant pel lateral, que és el que li diuen orejas de perro.
Però em sembla terrible el nom. És a dir...
O crec que també cul de pollastre o alguna cosa així també.
Perfecte, tot bé.
Això ja, bueno...
Orelles de què?
Orelles de gos.
Esborrem-ho del nostre cervell.
No, jo crec que és important que se sàpiga, perquè posar nom a les coses també ajuda quan, com a pacient, vols parlar amb els teus metges i necessites demanar què és el que tu vols. Aleshores, jo, des d'aquí, ho dic a totes les dones que no ho vulguin i que no es voldran reconstruir, que ho diguin clarament. No me deje orejas de perro. No em deixi les orelles de gos.
Home, potser canviem-li el nom.
És el que té de moment, per tant, ja. Si és el que té, potser és el que hem de fer servir. No ho sé, si se'n inventen un altre, és igual. El cas és que fem servir el o sigui, que puguem descriure les coses.
I llavors a tu, diguéssim que
et van deixar
aquestes orelles de gos que diem.
Exactament.
I el que va passar és que se't va infectar.
No, quan vaig anar al metge per dir-li, escolta, això, aquesta pell, llavors em va dir, bueno, ja en parlarem d'aquí 2 o 3 anys, si et vols reconstruir o no. I 3 o 4 anys després el que vaig demanar va ser que em traguessin aquella pell, i va ser aquí que me la van treure, i va ser aquí quan se'n va... Era una operació senzilla, era ambulatòria, i se'm va infectar. I se'm va infectar i em van haver d'operar d'urgències. ja amb ingrés i tot plegat, i bueno, vaig estar bastant temps de baixa per aquesta operació.
Clar, has dit una cosa pel camí molt bèstia, que és que tota aquesta operació, és a dir, el metge et va dir esperem-nos 2 o 3 anys, ja ho decidiràs, d'alguna manera, no sé com ho veieu, és com tu no tens dret a decidir, és el metge que decideix per tu,
em funciona així. Em va infantilitzar, totalment, sí. Sí, sí. Va donar per suposar que ell sabia més que jo com sóc, com reaccionaré, com...
O com no sé, estaries d'aquí, no?
O la meva pròpia reflexió, o la feina que jo havia fet, perquè a mi mai em va preguntar en cap moment com havia arribat jo fins a aquella conclusió ni res. Vull dir, jo no sabia tot el procés que jo havia fet de reflexió per prendre aquella decisió, que va ser profund.
Mm-hmm. Estava pensant que en tot aquest procés, tant que heu viscut l'Isabel com la Idoia, de tot, també de les pors, ho estic fent bé, no ho estic fent bé, perquè quan prens una decisió també penses potser m'estic equivocant, potser m'empenediré... Isabel, la Isabel no. Fa pinta de jo no m'empenedeixo de res.
No,
però en general...
Pots
tenir dubtes d'aquests, no?
Sí.
I també, per tota la pressió estètica que tenim les dones, després en parlarem, però de què significa això per les relacions que puguis tenir, sentimentals, sexuals, amoroses, etc. Com ho vius? Tu ho pots viure d'una manera, però com ho viuen les altres persones? Que aquest és un altre meló. Però estava pensant... com les psicòlogues hi són en tot aquest procés o són senyores professionals a qui vosaltres truqueu a la porta i pagant?
En el meu cas, l'única psicòloga que he conegut és perquè va llegir el llibre aquest Alicia en un món real, el feia servir en la seva feina, i em va escriure per mail per dir-me que... per agrair-me el llibre. I és l'única,
expliquem perquè això relació. No ho han sentit els oients. Alicia en un món real és un llibre meravellós.
Una novel·la gràfica.
Una novel·la gràfica que... Exacte, que tu vas dibuixar i
no,
que...
No, jo la vaig escriure.
Tu la vas escriure.
Susana Martín, sí.
Exacte, i esteu les dues amb aquest projecte.
Exacte.
I llavors una psicooncòloga el va llegir i es va posar en contacte amb tu.
Per mi,
però diguéssim que en tot el procés tu, amb la seguretat social, etc, tu no vas parlar cap psicòloga en tot aquest procés.
No vaig tenir cap, no.
On apareixeu les psicooncòlogues, llavors?
Hauríem d'aparèixer més, Montse. La veritat és que hauríem d'aparèixer més. I bueno, és que hi ha una part, no, de procés oncològic, pues, que implica, no, pues, els tractaments actius, que és abordar aquesta part orgànica i física, que és evident, però hi ha l'esfera emocional també, que és, forma part del procés, que és implícita, i que la resposta que se li ha de donar i acollir és aquest espai, no, des de la psicooncologia.
Però llavors, perdona la ignorància, vol dir que quan nosaltres estem passant per tot aquest procés, des de la Seguretat Social no se'ns dona aquesta eina? És a dir...
Bueno, a molts hospitals, a la majoria d'hospitals sí que hi ha el paper d'un psicooncòleg, psicooncòloga, però és veritat que, bueno...
Suposo que estan desbordats.
Exactament. La resposta assistencial que poden donar, doncs, és més aviat, bueno, és limitada pel recurs que hi ha, és limitat. Llavors apareixen diferents, no?, associacions o fundacions, com és la fundació, per exemple, on jo treballo, i la veritat és que intentem, pues, donar una resposta assistencial integral, no? Una d'aquestes parts és la part de psicooncologia, per donar, pues, resposta a totes les necessitats, no només les mèdiques o físiques, no?, que ja s'ocupa l'equip mèdic, que tenen les pacients o, no?, o els pacients oncològics.
Quines són les preguntes que us fan? I aquí també podeu vosaltres, Isabel i Doia, quines preguntes teníeu?
Bueno, jo volia apuntar precisament això que comentava dels serveis que t'ofereix la Seguretat Social. És una de les demandes justament que fem també. Jo formo part del grup motor d'unes concentracions que estem fent des de fa 3 anys, el 19 d'octubre, el dia del càncer de mama, a diverses ciutats de l'estat espanyol. Precisament de les coses que demanem és aquests tractaments més integrals, no? Que si tu necessites un nutricionista o un fisio o el que sigui, no te l'hagis de buscar pel teu compte, sinó que realment...
Sí, perquè acabes de dir fisio i m'imagino que quan et tallen un pit hi ha tot una qüestió de mobilitat del braç, del gangli, de l'aixella, que això és el que moltes dones expliquen.
Exacte, i no només aquí, sinó de les quimios i de tot plegat, també això arrasa amb cèl·lules per tot el cos i et fan mal les articulacions, estàs molt temps a vegades també que tampoc et bellugues massa perquè estàs cansada, perquè...
També hi ha tractaments tractaments hormonals que us fan retirar, és a dir, totes les hormones perquè no reprodueixi el càncer.
Correcte.
Això també és habitual.
I això dura molts anys. De fet, jo segueixo amb aquest tractament i fa 7 anys que em van diagnosticar el càncer.
Això és dur, això és molt dur.
Clar, el càncer de mama no acaba quan ens comença a créixer el cabell després d'una quimio. Mm-hmm. Continua molt temps i té moltes seqüeles que duren anys. I tot aquest tema de que haurien de ser tractaments molt més integrals i que contemplessin moltes més àrees que la pròpia oncologia, no s'estan abordant, crec.
Parlant de tot aquest procés que viuen les dones, esteu sentint Les Dones i els Dies, i ens toca parlar aquests dies de preparant ja la marató. Parlant de càncer de pit, ens tocava parlar de les dones que no es volen reconstruir, que també és una altra manera d'acostar-se, de viure i de sentir la pròpia existència i de triar. És un acte de llibertat. No sé com ho definiries.
Totalment. I Montse, totes les eleccions són vàlides, al cap i a la fi, no? Jo entenc que avui tenim la Isabel i la Idoia, no? I reivindicant aquesta part de... També tenim dret a no reconstruir-nos, no? Perquè jo penso que és la part que molts metges no proposen, o ja es dona per fet que ens hem de reconstruir, i no és així. Però entenc que també, com que estem en un moment de vulnerabilitat, no? I cada cosa és únic, cada procés és únic, entenc que tota l'acció o tota decisió també és vàlida, no?
Et preguntava abans què et demanen les dones que estan passant per un càncer de pit pel que fa a la reconstrucció i en general. Quins són els dubtes? Quins són les pors?
Això dependrà molt segons el moment, no, del procés en el que estiguin. Sí que és veritat que quan arriben, no, en el moment del diagnòstic hi ha un impacte emocional molt, molt gran. Llavors el que necessiten, doncs, és trobar aquestes eines, no, aquest espai de ventilació, d'expressió emocional, per baixar, doncs, totes les revolucions i tota l'activació emocional. Després és veritat que quan comencen, no, quan comencen a la fase de tractaments actius, rebaixa, no, aquest malestar, perquè les persones, no, o la dona sent que està atenent, no, i està afrontant el càncer, l'amenaça del càncer, llavors el malestar emocional, no, ens sentim amb més eines i estratègies per fer-hi front, i per tant el malestar rebaixa. Sí que un cop, no, en aquest fase de tractaments hi ha la mastectomia, i aquí comença la part, doncs, és un dels tractaments actius que hi ha, i aquí ja comença la part de presa de decisions, no, i implica moltes pors, molts dubtes, però sí que és veritat que jo penso que també abans, no, ho parlàvem, la gran part, o almenys dels pacients, no, dels pacients que atenc de càncer de mama, la gran part es reconstrueixen, no? Hi ha un gran nombre de
dones que... Diries que hi ha molta pressió per les dones, si no ho fan. Només per part del sector mèdic, sinó també pel seu envoltant.
Suposo que sí. No em mullaré més o menys, però jo suposo que sí que hi ha aquesta pressió que parlàvem, no? Patriarcal, no? De l'estètica femenina. I abans, quan la Isabel anava parlant, a mi em ressonava de dir, ostres, és veritat que és important deconstruir tota aquesta pressió patriarcal, no? Estètica, en relació a l'estètica femenina. Però sí que és veritat que estem en un moment, no, de molta vulnerabilitat i contra la capacitat de gestió, no, està reduïda, i per tant, pues, de construir tot això...
És molt difícil posar-te a plantejar aquestes coses quan estàs fumut.
Exacte.
Sí, no, quan has dit tota decisió és vàlida, és cert, tota decisió és vàlida, només faltaria, però no tota decisió és permesa, entre cometes, perquè, per exemple, jo t'explicaré dos casos reals. El cas d'una dona del moviment trans, que va perdre un pit i llavors, en comptes de reconstruir-se, va voler treure's l'altre. La Seguretat Social li pagava la reconstrucció, no li pagava la segona mastectomia, s'ho va haver de fer per privat. O un altre que també portava un tatuatge, també li van treure l'altre pit per una recidiva, i llavors va anar a reconstruir-se només el que no tenia tatuatge, perquè ja es veia una mica desequilibrada, i no li van voler fer, ni a la privada. O sigui, el metge li va dir literalment: li farem totes dues i la deixarem com cal.
Com cal.
Com cal.
Ja.
Vull dir,
Hi ha una cosa també que abans, quan ens ha trucat l'oient, ha parlat dels sostenidors, que ella se'ls arreglava. I aquí jo m'agradaria que parlés la Idoia Miranda, perquè tu et vas fer activista de la Uniteta. També, sí. No, quan tu te n'enteres que tens càncer, tu tens l'energia encara per muntar una empresa de sostens? Pràcticament, és a dir, per muntar uns sostens, perquè tu vas pensar, què faig jo ara? Perquè, clar, tot això és una pel·lícula, i sobretot per la gent que té pit. Com anem a la corseteria i dius, bueno, un moment, talli'm un tros aquí, perquè això no vull portar-ho així. El món no està fet per ser asimètric. Volem dues tetes com dos carretes, que deia aquí l'amiga Isabel.
Correcte, a veure, jo és que no m'identifico gaire amb els perfils que està descrivint la psicòloga. Sé que existeixen, però a mi em va donar per empoderar-me i per voler fer coses dintre de l'energia que em permetia el cos. I una de les coses era aquesta. Jo vaig dir, bueno, doncs, jo ara mateix soc la jefa del que m'està passant i el que necessito és fer coses perquè això, portar-ho de la millor manera possible, a més jo treballava en comunicació abans, bueno, segueixo treballant en comunicació, i llavors era com, què puc fer? Llavors em vaig crear un Instagram, activista, toca-te les tetes, tal, i a partir d'aquí vaig començar a compartir, doncs, la meva història i les coses que m'anava trobant amb el procés, i una d'elles va ser aquesta, de dir, val, jo he decidit no reconstruir-me, però ara...
I ara on compro
els
sostens?
Clar, tinc un pit gros, necessito algo funcional que m'aguanti, no? I, bueno, buscant, no vaig trobar, només trobava sostenidors per ficar-hi una pròtesi. I aleshores, bueno, vaig decidir, doncs els haurem de crear. I em vaig posar en contacte amb Teta i Teta, que és una associació que, bueno, feminista, que promouen, doncs, la defensa, no sé com es descriuen elles en concret, però la defensa del pecho femenino, la liberació de les tetes o coses així. I bueno, vam encaixar molt bé, els va agradar molt la idea i ens vam posar a treballar-hi juntes.
Però vau començar a fer prototips, etc, tot va anar, i després, clar, vosaltres no éreu, com deia jo, una empresa, sinó que teníeu, necessitava una envergadura de roba, de materials, vaja, de tot una feina. Clar. I això, clar, això ha tingut unes dificultats perquè el mercat no entén de la simetria. El mercat el que vol és que tots siguem iguals, que tinguem dos braços, dos cames, dos pits, etc.
Correcte. Per això mateix nosaltres, quan vam fer aquests prototips, vam veure que eren imperfectes i que, a més, no podíem cobrir totes les talles, que a més eren cars perquè els volíem fer de manera ètica, etc. Però que volíem també a la vegada que això fos una cosa democràtica i que pogués arribar al màxim de gent possible. Per tant, com a persones que treballem en el món de la comunicació, tant jo com Teta i Teta, doncs el que vam plantejar va ser una campanya de comunicació que el que vam fer va ser fer un repte a les grans marques demanant
que us van seguir les marques?
Ens van seguir diverses
d'elles. I hi ha alguna que em vengui a dia d'avui?
A dia d'avui no n'hi ha ni una.
O no faig preguntes incòmodes?
No. Estic encantadíssima de respondre-les. A més, el que passa que no donaré noms perquè crec que no cal deixar de passar l'evidència.
Escolteu, marques de Catalunya.
Van ser marques molt grans, i marques a més de nivell mundial, de grans empreses conegudes arreu del món, que van donar suport en el seu moment, a les que des de l'associació i des de les pacients... Els vam estar molt agraïdes públicament des de les pacients activistes, etc. I algunes d'elles el van fer per complir la seva quota del 19 d'octubre i parar de comptar.
I després ja...
Amb prototips, o sigui, amb models bastant poc funcionals, i després ara actualment no n'hi ha cap d'elles que els tinguin.
9320-7474 donesidies@catradio.cat. Si ens està sentint algú d'una empresa d'aquestes maques tèxtils catalanes... i té ganes de posar aquí el sostenidor aquest d'un sol pit en funcionament, tornem-hi a pensar.
Em poden escriure quan vulguin.
Exacte, teniu el contacte de Les Dones i els Dies. Va, continuem parlant d'això, perquè ara vull que parlem també d'altres temes, és que se'ns acumulen. I per cert, que si esteu passant per aquest moment, Alicia en un món real, aquest còmic amb guió d'Isabel Franc i dibuixos de Susana Martín, que és una meravella i que com a mínim fa companyia.
Sí. I run for home.
Que Cadascú viu aquest moment que dèiem de maneres diferents. Aquí la Idoia deia que es va posar valenta. Jo crec que seria de les vulnerables, que diria què faig, dos tetes, tres tetes, me'n poso cinc. Vull dir, em passarien tots els mals. I clar, jo estava pensant, i abans ho dèiem, la mirada de l'altre quan parlem de pits, saps? Allò, recordeu tots aquells anuncis de Regarde mes les yeux, saps? Del Wonderbra, totes aquelles coses, mira'm els ulls.
Sintetes no hi paraíso.
Sintetes no hi paraíso.
Aquelles Victoria's Secret.
Exacte, tot això. Llavors, contra tot això, contra aquesta bèstia que és anem pel món amb dos pits, com et situes tu i també com t'imagines en relació, en parelles, en sexe espontani, el que sigui? Com ho va viure, això?
Sí.
Isabel, va.
T'explico una anècdota molt curiosa.
Tu ets una sexy, ja ho sé. Que vas amb el tatuatge i segur que lligues més, si ja et ve de vista.
Bueno, una mica sí, sí. El tatu pone.
Però les lesbianes és que potser són més... Vull dir... Anava a dir més comprensives, perquè són dones, o què?
No, bueno, no ho sé, potser sí, no ho sé, no?
A veure...
No, jo l'anècdota que et volia explicar, jo vaig participar en una exposició de dones mastectomitzades. Clar, la fotògrafa, quan... Jo encara no tenia el tatuatge, no? La fotògrafa, quan va saber que jo em volia tatuar, es va tornar boja. Vull la foto. I llavors, quan vaig fer el tatuatge i vaig participar, no? Aquesta exposició, una de les models volia titular-la Seguim sent dones. I llavors, tant la que va coordinar, la Elina Norandi, que va coordinar el catàleg, com jo, ens vam posar les mans al cap i li vam preguntar...
Però hi ha dubte?
Quina és la raó per la qual hem de manifestar que seguim sent dones? Què passa? Que moltes d'elles, heterosexuals, eren rebutjades per les seves parelles. Llavors és molt divertit perquè diuen, bueno, tu com que ets lesbiana no t'afecta tant. No, a mi em poden tallar el cap i no, en realitat, que soc lesbiana no m'afectarà, no?
Ja ho teniu, això.
No. I llavors, com que ets tan llesta en una mica... Bueno, doncs a veure, quin nom li posaries a l'exposició? Jo vaig dir, l'orgull de l'absència. Llavors dic, és que jo no em sento orgullosa d'haver perdut un pit. Dic, jo tampoc, però em sento orgullosa d'acceptar el meu cos tal com és. Mm-hmm. No? I en realitat hi havia aquí un rebuig per... O sigui, tenien aquesta necessitat de manifestar, que a mi em va semblar fortíssim, de manifestar que continuaven sent dones...
Bueno, perquè potser els havien dit que no.
Exactament, perquè les seves parelles rebutjaven perquè no han perdut. O sigui, potser és millor que perdis un braç, no? Perquè allò és el símbol de la feminitat. Ja. O sigui,
però una teta, loques, una teta no fa una dona.
Exacte.
I Idoia, a tu doncs... què et va passar pel cap?
Jo tenia parella dona en aquell moment. Uh-huh. I em va recolzar moltíssim i vaig estar molt tranquil·la. Ara no estic amb ella i per mi és que la qüestió sexual o que té més a veure amb tot el tema sexual no té tant a veure amb l'absència del pit per haver patit un càncer. Té més a veure amb els tractaments que he patit i amb el tractament hormonal en concret, sí. Que és que estàs seca, no tens líbido... O sigui, per mi està més lligat això.
Yeah. El que passa que suposo que...
És molt brutal, això no es parla.
A tenir o no tenir pit.
Sí. N'hem parlat al programa, però sí, és bèstia. Però, clar, jo m'imagino que això, la mirada que dèiem, no? Com aquelles criatures que s'acosten a la Isabel i li diuen, ai, què portes, un tatuatge? Diu, no, toca, si vols. I, no, espera, no. Clar, en els dos casos esteu parlant de parelles dones,
sí.
Però també els homes, a mi m'agradaria saber també com ho viuen, això. Quan hi ha parelles homes.
Hi ha...
No sé si heu parlat amb amigues.
Moltes vegades és això, és... Ha perdut una part de la feminitat, per això aquelles dones volien reivindicar que continuaven sent dones. Vull dir, hi ha molt d'això.
Sí.
I, i dones que no s'accepten i no es poden tocar, i no es poden mirar, i no es deixen mirar, i no es deixen tocar.
Això és,
perquè
m'imagino...
han perdut l'essència de la feminitat.
Clar.
I potser perdrien un braç o una cama i no tindrien aquests problemes. És molt fort.
Clar. És que quan parlem de mastectomia, no? És que és aquesta pèrdua del pit, la pèrdua de la mama, que no només la pèrdua física, no? O el dol. Exacte. De la part física, sinó que també pot haver-hi hi ha una repercussió, una interferència a nivell identitari. És veritat que això s'ha d'explorar, perquè potser la mama, no, per una dona és una part més del cos, no? Però potser per una altra dona doncs és algo doncs més rellevant a nivell d'autoimatge, a nivell d'autoestima, a nivell identitari, no, en general, i això entenc que també afecta les relacions, per tant,
aquest és un dels... que sí que és una pregunta que et fan.
Totalment.
No, el meu home ho entendrà, això.
Totalment.
Tu que has vist altres casos, casos, imagino.
Totalment, totalment. És algo que a vegades, si la dona, no, té molt associat, pues, la mama com a la part femenina, més eròtica, més sexual, més d'intimitat compartida, no? Això, doncs, òbviament hi ha una interferència, no? Abans la Idaia parlava d'aquest tractament hormonal que també té una interferència, no?, a nivell de sexualitat, en la fase que estem de supervivència, no?, quan en principi hem acabat tractaments actius, però seguim amb aquests tractaments preventius, com és el tractament hormonal, hi ha aquestes repercussions a nivell físic i emocionals, no?, que també van repercutint o han repercutit i segueixen repercutint en molts àmbits, i un d'ells és la sexualitat, la vida en parella, no?, l'àmbit més relacional.
Clar, s'ha quedat vaginal, es fogots, m'imagino que moltíssimes coses, perquè, clar, aquest tractament és bèstia, el que volen és acabar amb les hormones del teu cos.
I la pèrdua de la libido.
La pèrdua de la libido.
I és molt difícil que t'ho entenguin. O sigui, és que realment no hi ha, no funciones, vull dir...
I és com una transformació en tot, no? És una transformació del que es pot entendre, o implica una transformació del que, no, del que s'entén com a sexualitat, de relació amb parella, de vinculació amb parella, de vinculació amb tu mateixa. Vull dir que implica una deconstrucció i reconstruir, no, en molts àmbits. No?
Necessitem
molts
també, àmbits. Em sembla, que les parelles, siguin homes o dones, passin també pel psicooncòleg, perquè potser... Sí.
Donem també resposta assistencial a familiars, també, perquè, bueno, és important, no? El càncer impacta en el sistema familiar i, per tant, per cuidar, no, tot el procés, també és important, pues, cuidar totes les peces del sistema.
Doncs escolta, no? Veniu un altre dia i parlem d'això, si voleu.
Ah,
quan vulguis. I de com us ho feu.
Molt bé.
Escolta, perquè ara anirem a l'Hospital del Mar, on passen coses, dones que també tenen càncer i que fan servir el REM per millorar... Sí, vull dir que ara parlarem d'una iniciativa molt interessant, però això serà després de la publicitat. Isabel Franc, escriptora, autora d'Alícia en un món real, i Idoia Miranda, impulsora del sostenidor Lola, que ja està trucant totes les empreses tèxtils de Mataró aquí perquè volen fer-te els sostens. Jo tinc algunes idees. I Anna Samsó, psicooncòloga de l'Oncolliga, moltíssimes gràcies a les tres.
A vosaltres.
Molta sort.
Gràcies. Un plaer.
I avui sí que vull dir pizza món.
Gràcies.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Ara parlàvem de totes aquestes mastectomies, parlàvem de la part física, dels pits, etc. Però, clar, s'ha de reconstruir tot un cos, perquè aquí, quan hi ha operacions, quan hi ha tot aquest procés, doncs els braços a vegades pateixen. Mireia Dalmau, com estàs? Bona nit.
Bona nit, sí, és una de les parts més afectades en el cas de càncer de mama, de càncer de pit.
Vas anar ara fa uns dies a trobar un grup de dones amb càncer de mama que fan REM al Club Natació Barcelona, i per què REM?
Doncs mira, perquè bàsicament és un esport que és segur, que hi ha por risc de lesions i on es treballa la musculatura de tot el cos, sobretot el que dèiem, la part superior, que és la més afectada per les cirurgies en cas de càncer de mama. És el cas d'aquestes 8 dones que vam anar a conèixer. Totes estan en tractament oncològic i es reuneixen 3 cops per setmana per remar. 2 dies ho fan al gimnàs i un dia surten a mar.
Escolta, i això d'aquí va ser idea? Com va néixer la història?
Doncs mira, és el projecte Nereida, i darrere hi ha dues dones. La Sònia Güell, que és esportista i també és responsable del Barcelona International Rowing Center, que vol popularitzar el REM. I de l'altra banda hi ha la doctora Sònia Servitja, que és cap de secció de mama del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital del Mar. Totes dues Sònies són l'ànima d'aquest projecte.
L'objectiu està centrat en les malalties oncològiques i hem començat concretament amb el càncer de mama, perquè la Sònia us ho podrà explicar. Un dia la vaig anar a veure i què va passar?
És que me vas encandilar. La Sònia va venir a explicar-me la idea i el projecte d'unir esport i activitat física amb salut com a mesura de reducció de risc per evitar que es desenvolupi un càncer, com quan s'ha tingut un càncer reduir el risc de que reaparegui, i va ser el tàndem perfecte perquè em plantejava un projecte que unia la pràctica esportiva amb salut.
Aquest projecte està impulsat per l'Hospital del Mar, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i el Club Natació Barcelona. Les dues Sònies es van dedicar, imagina't, durant un any sencer a fer consultes a d'altres oncòlegs i professors de fisiologia per dissenyar el programa adequat. Tenen un patrocinador, MB92, que és una empresa d'embarcacions, que els va donar una embarcació amb la qual també remen els diumenges a la Barceloneta.
I em sembla que precisament tu vas anar a conèixer-les al gimnàs aquest del Club Natació Barcelona, on s'entrenen. I explica'm qui són aquestes dones i què fan.
Doncs mira, són la Montse, la Sònia, la Nieves, la Coral, la Cristina, la Mari Carmen, la Sílvia i la Cati. Cap d'elles havia remat abans de conèixer les dues Sònies.
Tenia visita amb la oncòloga i em va comentar que hi havia això, que hi havia aquest projecte, que si m'interessaria, i no anava massa convençuda, perquè jo això de l'esport no va gaire amb mi. Jo no feia esport des de que havia acabat EGB, crec. Soc zero esportista. I vaig pensar, mare, el mar sí, el mar m'apassiona. I quan vas dir rem, vaig pensar, bueno, a veure què tal, clar, aquí molta aigua en aquest món no n'hi ha, no?
Jo vaig sortir de la consulta de la Sònia Servitxa, em va dir, va ser un dia que estava molt depressiva, plorant i tal, perquè era molt sedentària. I em va proposar, diu, ho faries? Diu, rem? Dic, perfecte, dic, sí. I vaig sortir per la porta i dic, rem? Dic, què és el rem?
Totes elles estan en tractament oncològic i explicaven que han passat per operacions i tractaments que han estat molt durs.
Després de l'operació, al marge del tema pit, al braç, em vaig quedar molt de dolor sense poder-lo bellugar, però ni pentinar-me, ni el micro, res, ni moure el ratolí.
Bueno, em van fer una mastectomia amb reconstrucció, també a la mateixa operació, que van ser 13 hores d'operació. En principi no tenia els ganglis afectats, em van dir després a l'operació, bueno, em van treure, o sigui que, clar, quan ja t'atreuen ganglis, el braç et queda, bueno, ja em vaig quedar feta, bueno, és que... que em veia, em deia, mare mia, estaves feta una... Al principi no pots moure ni el braç, ni fer així, bueno, cap endavant, ni, bueno, qualsevol cosa que normalment fas amb molta facilitat, es complica tot, o sigui, és que dius com és possible, no? Són tractaments i operacions bastant heavies, i, bueno, te quedes que, vamos, que no, dius, no soc la... arribaré a ser la mateixa algun dia.
M'imagino que per aquestes dones poder-se recuperar fora de l'hospital també és important.
Oh, i tant, és importantíssim, ho expliquen elles i també la doctora Sònia Servitxa, que quan acaba la seva jornada laboral, fixa't tu, es treu la bata, surt de l'hospital i va corrents a remar amb elles com una companya més.
Jo sóc com la veterana en el tema de la malaltia, perquè vaig tenir una recaiguda després de 10 anys amb metàstasis. Crec que és important fer coses que tinguin a veure amb la malaltia, però fora d'un hospital. Estic cansada d'anar a l'hospital, de la visita tal, l'altra visita, el no sé què, el no sé quantos, no? I poder fer coses que vagin bé de cara a la malaltia, però que, a més, siguin fora de l'espai de l'hospital, per mi, força important.
Jo que les conec pràcticament a totes des de fa molt de temps, és el que deia la Mari Carmen, no és el mateix veure'ns aquí que veure'ns a l'hospital. La brillantor dels ulls i el somriure en els que us veig aquí no us veig allà. I això no és avaluable des del punt de vista material. No podem dir, no, doncs hi ha hagut una millora de la satisfacció d'un 30%. No ho sé, no fallen ni un dia. Ja pot caure el cel que el dia de l'apagada, totes aquí. Here I go,
to see again. El rem requereix molta concentració, cosa que allunya altres pensaments, i el seu treball en equip aporta un sentiment de pertinença i comunitat. Els beneficis són molts.
L'activitat física o l'esport tenen beneficis físics a nivell de tota una regulació de sistemes interns, sistema immunitari, disminució de la resistència insulínica, augment de l'oxidació, que fa que hi hagi menys risc de desenvolupar un càncer, menys risc de recaiguda, millor tolerància als tractaments oncològics. Ja hi ha estudis de que l'activitat física millora la tolerància als tractaments, i sabem que té un impacte emocional molt, molt important, i més un esport d'equip, com podria ser el rem.
I fixa't, uns ho explicaven aquestes 8 dones, que totes, absolutament totes, havien notat una millora.
He notat un canvi molt important, sobretot mental. Físicament jo em trobo molt bé, i el millor és que estic molt contenta.
A nivell físic ha sigut increïble la recuperació.
I ara jo trobo que en poc temps estic saltant i caminant i amb moltes ganes de tirar endavant. He millorat molt a nivell muscular, a nivell de moviments del braç.
Tenia un dinar, l'he anul·lat, perquè dic, ostres, em ve molt de gust vindre. És el nostre moment, desconnectes i després, jo ho he notat moltíssim amb la ràdio, amb la immuno i tot, tens molta més energia, perquè el que et demana el cos és descansar amb tots aquests tractaments. I és el que no has de fer, perquè és un cansament que per molt que descansis, no et recuperes. En canvi, és fer esport, fer activitat, i dius, ostres, em trobo molt millor.
Sentint aquestes dones, que només són 8, m'agradaria que en fossin 50 les que poguessin optar a això, oi?
Oh, i tant, aquest és l'objectiu, perquè de moment només hi ha una embarcació, només hi poden participar 8 dones, i l'objectiu és aconseguir més suport per aconseguir que més dones amb tractaments oncològics puguin participar d'aquest projecte.
Doncs perfecte, Mireia Dalmau, ho deixem
doncs res,
aquí.
Ho deixem aquí. Si aneu a la Barceloneta un diumenge, igual les veieu.
Sí, igual m'hi llanço.
Vinga.
Doncs moltíssimes gràcies a totes. Nosaltres acabem aquí, les Dones i els Dies, aquest equip que hem fet, Mireia Dalmau, Roser Parera, Montse Comelles, Ana Ayala, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia, tot remant cada dia aquí a les Dones i els Dies. I qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà divendres, no us ho perdeu, perquè serà la bomba, això, una entrevista amb Victòria Convalí, la crítica d'art, que vaja, té una biografia que riu-te en tu, de Paloma Picasso. Això serà demà a les 9 a Catalunya Ràdio, aquest programa que sempre té els pits amunt.
Pales a l'aigua, dins el bot, totes. Començarem amb braços. Atenció, va. Xip, xup, tic, xup. Entra la pala, remem.